Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els Parlaut Manresa. Comencem amb una última hora i és que el nombre de positius per coronavirus a l'escorxador frigorífic d'Avinyó, al Bages, s'ha elevat fins a 10 persones, segons la Conselleria de Salut. Són les primeres xifres que arriben del total de 100 proves PCR que s'ha fet i s'està a l'espera de saber tots els resultats. L'empresa, a través d'un comunicat, apunta que el contagi dels treballadors s'hauria produït en una festa a la població de Manresa. La direcció confia en que es tinguin els resultats de les proves entre avui i demà. El Museu de l'Empordà a partir d'avui ofereix al personal sanitari una sèrie d'activitats perquè a través de l'art puguin millorar el seu estat emocional després de lluitar contra la Covid-19. Recuperart és una iniciativa que inclou 16 museus d'arreu del territori català. Informa des de Ràdio Vilafant, Mercè Mainé. Bona tarda.
Bona tarda. El Museu de l'Empordà de Figueres és un dels 16 museus de Catalunya que forma part del programa Recuperart, un programa que vol contribuir a millorar l'estat emocional dels sanitaris que durant aquest confinament han lluitat contra la Covid-19. El director del Museu de l'Empordà, Eduard Bec, explica així com serà l'aportació del Museu Figuerenc a aquest programa.
En el nostre cas hi ha 5 obres de la col·lecció que hem posat a disposició d'aquesta activitat, 5, i una fitxa per a cada una d'aquestes obres, on es fa una breu ressenya, molt breu ressenya de l'autor i una breu explicació de la peça, i llavors es convida a l'usuari a passejar-se pel museu, a descobrir aquestes peces i a escollir-ne una d'elles.
A partir d'avui, els sanitaris que ho vulguin podran trucar al Museu de l'Empordà per participar d'aquestes activitats que volen contribuir a crear un petit oasi per a aquests professionals de la salut per ajudar-los a desconnectar de la feina i agafar forces per seguir lluitant contra el coronavirus.
Gràcies, Mercè. I els tècnics del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya ultimen el muntatge del retaule de Santa Anna a la Catedral de Tortosa després de 2 anys de complexos treballs per restaurar-lo. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. Després d'un complex procés de restauració i muntatge, el retaule de Santa Anna torna a lluir a la seva capella de la Catedral de Tortosa. El conjunt barroc presentava molts problemes estructurals i patia risc de col·lapse. Per això, l'estiu del 2018 es va optar per desmuntar-lo i traslladar-lo a peces al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, on s'ha netejat i s'ha recuperat la policromia. Ara el retaule s'ha muntat sobre un nou fonament d'alumini. Les grans dimensions del retaule, de 9 metres d'alçada per 6 d'ample, han afegit complexitat als treballs. Es tracta d'un dels conjunts religiosos més gran de Catalunya que s'ha hagut de desmuntar per restaurar. Boravit Rontiva és el restaurador responsable dels treballs.
Però en aquest cas era necessari desmuntar perquè hi havia un perill imminent de col·lapse per la seguretat del retaule, però sobretot pels visitants i pels feligresos. Per què és rellevant aquest retaule? Perquè és el primer d'aquests que es desmunta. Llavors, és un repte molt gran quan desmuntes, però sobretot quan tornes a muntar.
L'actuació, a més, ha posat al descobert una gran calaixera del segle XVI sobre la qual es sustentava el retaule de Santa Anna i que servia per guardar vestits litúrgics a l'antiga sagristia de la Catedral de Tortosa.
I acabem explicant que el Servei Català de Trànsit informa d'un accident a l'AP7 de Sant Cugat cap al Papiol, direcció Tarragona, que ha obligat a tallar 2 carrils de la circulació provocant retencions importants. A més, fa poc menys d'un quart d'hora s'ha reprès l'activitat al Parlament, avui amb un ple monogràfic sobre la Covid-19. Una informació que seguirem de ben a prop des de la xarxa de comunicació local. És tot. Moltes gràcies per la seva atenció.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Què tal? Molt bona tarda a tots i benvinguts. Com esteu? Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far. Estarem amb vosaltres fins les 6 en punt de la tarda, com sempre, amb la voluntat d'entretenir i divertir-vos. I encetant d'aquesta manera el mes de juliol. Ja som a juliol, 1 de juliol del 2020, dia en què encetem mes i en què probablement moltes persones marxaran de vacances, si no ho han fet ja, o començaran a tancar les seves allà on les facin, que pot ser directament a la terrassa de casa. Per cert, parlant de casa, no sé si ho heu detectat, no sé si ho heu vist, però hi ha llocs on sembla que la rebel·lió de les màquines comença a fer-se una realitat. Les màquines, que fins ara eren elements sense vida i sense intel·ligència, cada cop tenen més intel·ligència i, per tant, cada cop tenen més vida i més capacitat de decisió. alguns ho notem amb petits detalls, amb subtils fets que ens fan veure que a poc les màquines van fent-se seu al planeta a través de les nostres llars. És el cas, per exemple, de la rentadora comissionista, aquesta rentadora que es cobra amb peces de roba cada una de les rentadores que fa. Tu compres mitjons, te'ls poses, els poses a rentar i no tornen mai més. La rentadora comissionista se'ls queda. O el comandament de distància amb voluntat pròpia, que és aquest comandament que quan tu vols pujar el volum te'l baixa, o quan vols canviar canal te'l canvia, o no, i et deixa ja tirat de mala manera, o sense poder acabar de veure el final de la pel·lícula, perquè no hi ha manera de tornar altre cop al canal en el que hi eres. Per no parlar de la nevera prestidigitadora, que és aquesta nevera que tu hi poses aliments i els aliments desapareixen. És com un petit forat negre, és un petit enigma. Tu poses aliments i de sobte aquests aliments deixen de ser-hi. Passa molt amb els gelats i la xocolata. Això sol passar molt amb els gelats i la xocolata i gairebé mai amb la verdura. Però és una qüestió que té molt a veure amb segurament amb els gustos i amb les tendències del propi electrodomèstic. Si vosaltres teniu algun electrodomèstic d'aquest tipus, si vosaltres també noteu la rebel·lió de les màquines d'alguna manera, si us plau, feu-nos-ho saber, ens envieu missatges aquí on està escrit. Bueno, aquí no, perquè de fet el que estem dient aquí són les ràdios. Aquí, exacte, gràcies Isabel. Aquí, al YouTube, al Twitter, al Facebook, ens ho feu saber. Compartiu amb nosaltres amb què noteu la rebel·lió de les màquines. De fet, Stephen King ja en va fer una pel·lícula de tot això. No sé si l'heu vista, és una pel·lícula brutal. Un petit poble d'aquests americans del nord, de Nova Anglaterra, com tot el que passa amb Stephen King, que les màquines es van revoltant i, bueno, no deixen... Bueno, es peten el poble... Bueno, el poble no, la gent del poble se la van cascant una darrere l'altra, quina màquina més sanguinàriament, no? Més sanguinolentament. Per tant, esperem que això no passi i, en tot cas, si passés, que sigui ben lluny. No ens agradaria que Stephen King fos un mag d'aquests que endevina el futur, perquè si fos així qui va al McDonald's, m'enteneu? Així és com comencem el programa d'avui, d'alguna manera referenciant aquesta realitat que ens envolta i de la qual avui tenim molta curiositat de saber quina és la vostra vivència. Estarem amb vosaltres, com dèiem, fins als 8. Us parlo en nom d'en David Valverde i en Juanjo López, de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i de mi mateix. Estarem, com sempre, acompanyant-vos i avui amb moltes notícies relacionades amb la pesca, el mar i el peix blau. Per tant, atenció, perquè esperem novetats que s'han produït i es produiran al llarg dels propers minuts. Ben trobat.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I bé, arribats a aquest moment del dia, com sempre, és un plaer saludar en Jordi Mateo, que ens aporta la previsió del temps, i la previsió del mar. Jordi, què tal? Benvingut, bon dia.
Hola, bona tarda. Tenim una jornada molt tranquil·la avui a tot el litoral català. Jornada amb predomini de l'ambient solejat en conjunt. A última hora del dia sí que es podran tornar a formar alguns intervals de núvols baixos a punts de la Costa Brava, però en general, durant les hores centrals del dia, s'està imposant el cel serè o molt poc ennuvolat en conjunt, amb una temperatura que és força més elevada en general pel que fa al vent. Bufa vent de component sud a tota la costa catalana, entre sud i sud-est a punts de la Costa Brava, i en general ens trobem en una situació marítima de marejol a tot el litoral català. De cara a les properes hores hem d'esperar que es formin aquests núvols baixos que comentàvem, que afluixi el vent al llarg de la propera matinada, però novament demà es tornarà a imposar aquest vent de component sud, però amb l'excepció demà de la Costa Brava, on s'imposarà la tramuntana, fins i tot amb algunes ratxes fortes al llarg de tot el dia, sobretot al principi i final de la jornada. Pel que fa a l'estat del cel, hem d'esperar que comenci el dia amb alguns intervals de núvols baixos a punts de litoral, sobretot a l'extrem sud i nord de la costa, i aquests núvols seran més tancats al centre de la jornada, però es podran tornar a formar a partir del vespre. Situació de marejol durant el matí, que anirà pujant fins a maró a gran part de la costa al llarg de la tarda. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. En tot cas, que la previsió del temps ens porti, com sempre, bons auguris i bones tardes. Bones tardes, amics. Bones tardes a tots.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem parlant dels ports ebrencs, on la Generalitat instal·la 5 punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Judit.
Doncs sí, així és. L'empresa pública Ports de la Generalitat ha instal·lat 5 estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics als ports de l'Ampolla, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita, les Cases d'Alcanar i també a l'Ametlla de Mar, per tal d'afavorir una mobilitat neta i eficient entre els usuaris. Aquesta actuació ha tingut un cost de 90.000 euros. A més, en el marc de la lluita contra el canvi climàtic, la flota de vehicles de l'administració portuària als ports ebrencs també s'ha dotat de motos i automòbils elèctrics i també híbrids. Els punts de recàrrega s'han ubicat en llocs accessibles, ben senyalitzats, amb accés garantit permanentment per a tots els usuaris de qualsevol classe de vehicle elèctric estàndard. Els usuaris d'aquest nou servei podran fer-ne ús mitjançant una aplicació específica en qualsevol telèfon intel·ligent amb un codi QR present al punt de recàrrega. També de forma temporal a través de targetes de recàrrega dels ajuntaments que estan adherits a l'Aliança de Municipis per la Interoperativitat en Estacions de Recàrrega de Vehicles Elèctrics de Catalunya. Doncs amb aquestes targetes també podran accedir a aquests punts de recàrrega elèctrica.
Doncs, per tant, la instal·lació d'aquests punts de recàrrega, n'havíem parlat en alguna ocasió amb en Joan Pere Gómez, que ja ens ho havia explicat, aquesta voluntat de fer més sostenibles els ports i també la mobilitat dins d'aquests recintes portuaris amb la compra de vehicles elèctrics i amb la instal·lació d'aquest tipus de punts de recàrrega, sens dubte una bona notícia. Gràcies, Judit, que vagi bé.
Fins ara.
A reveure. I de l'electricitat als combustibles fòssils. Bé, de fet, a les empreses que ens subministren combustibles fòssils, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la responsabilitat de la petrolera Repsol en l'origen del càncer d'un treballador d'una empresa subcontractada de la petroquímica de Tarragona. Daniel.
Doncs sí, el Tribunal Català ha ratificat una sentència del jutjat social 1 de Tarragona del març de l'any passat que ja establia la responsabilitat solidària de la petrolera pel càncer d'origen laboral que patix un antic treballador d'una empresa subcontractada. Es tracta de Triant Technical Services. L'empleat va desenvolupar un limfoma funicular com a conseqüència de l'exposició a l'etilè, al benzè i d'altres compostos químics derivats del petroli en condicions de manca de prevenció i seguretat, diu la sentència. L'home es troba des de l'any 2011 en una situació d'incapacitat permanent i a més ha hagut de sotmetre, evidentment, a tractaments per combatre el càncer. Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han considerat ara que l'empresari principal té l'obligació d'assegurar i vigilar que les empreses contractistes compleixen les normes i instruccions de seguretat. La sentència indica que encara es pot recórrer al Suprem. Des del col·lectiu Ronda, que han estat els encarregats de la defensa del treballador, diuen que casos com aquest són molt més habituals del que sembla a la petroquímica de Tarragona.
Home, de fet, hi ha moltes empreses que el que fan és subcontractar d'altres empreses perquè així s'adjuneren de la responsabilitat d'haver de subministrar això, doncs, elements de protecció o fer cursos de formació o prendre responsabilitat en algunes de les tasques que es fan d'alguna manera subcontractada per la seva empresa. Cada cop són més les sentències que responsabilitzen la gran empresa, la contractadora, de totes les responsabilitats de les empreses subcontractades. I jo crec que això està molt bé, bona feina està fent el col·lectiu Ronda en això.
Al final, en aquest sentit, el que diu és que Repsol no podia dir no miro què passa als treballadors que no són de la meva titularitat i, per tant, d'alguna forma, doncs, també el fa responsable solidari, en aquest cas, de que aquest treballador, malauradament, doncs, hagi hagut de patir aquest càncer.
Gràcies, Daniel. Que vagi bé. Fins després.
Fins ara.
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha creat un pla econòmic i social amb una dotació pressupostària de 3 milions d'euros amb l'objectiu de pal·liar els efectes de la crisi del Covid-19. Ivan.
Sí, el document reuneix 127 mesures amb l'objectiu que ningú quedi enrere a causa de la pandèmia. Durant la presentació del pla avui, la primera tinenta d'alcaldia, Blanca Albà, ha destacat que s'han dissenyat diverses mesures per atendre la urgència i necessitat més immediates, mentre que hi ha un segon nivell d'accions enfocades a la prevenció i al suport a les famílies que han quedat en situació doncs, de vulnerabilitat. Per tant, d'una banda es reforçaran les prestacions que ja n'hi ha i d'una altra se'n crearan de noves, com per exemple ajudes domiciliàries per la gent gran. També està previst en aquest pla de xoc posar en marxa una oficina d'assessorament energètic i destinar eines a evitar les escletxes digital, cultural, educativa i també l'esportiva. Des del govern municipal, des de l'Ajuntament de Vilanova, han destacat que amb les mesures econòmiques es donarà suport doncs, a les empreses afectades per un ERTO i també a les persones que han quedat a l'atur. Com? Doncs amb una línia d'ajudes d'1 milió d'euros, un programa de bonificacions als tributs municipals i també amb un reforç del servei d'assessorament empresarial. Finalment, també destacar que durant la presentació d'avui l'alcaldessa Olga Arnau ha fet una crida a potenciar el consum local i ha apel·lat també a l'autoresponsabilitat com a factor clau per contenir possibles rebrots. Per tant, en major o menor mesura, per qui aniria aquest pla de xoc social i econòmic que ha posat en marxa l'Ajuntament de Vilanova?
Doncs, sens dubte, plans imprescindibles, necessaris, que els ajuntaments implementen i que estaria bé que no només els ajuntaments implementessin, sinó que també hi hagués un pla de gaire més general, però no anunciat i punto, anunciat i que s'acomplís per rescatar les empreses, els treballadors i tots els col·lectius socials que estan patint els efectes de la pandèmia. Veurem. Gràcies, Ivan. Fins després.
Fins ara.
I quina ensurt hem tingut aquest matí al port de Palamós. Ha cremat una embarcació... Bueno, s'ha iniciat l'incendi amb una embarcació, després han cremat dues més, en total 3 embarcacions cremades i 2 persones ferides al port Marina Palamós. Cristina, què ha passat?
Sí, doncs mira, els bombers han rebut l'avís cap a 11:45 del migdia. L'accident s'ha produït quan el patró d'un dels barcos i un mecànic han anat a revisar l'embarcació perquè feia molta por de combustible i al posar-la en marxa doncs, s'ha produït l'explosió. El foc ha cremat, com bé deies, 3 embarcacions i, a més, ha causat danys a 1/4. En l'extinció de l'incendi hi han participat Mossos d'Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil, Bombers i també l'embarcació Salvamar de Salvament Marítim. 2 persones han resultat ferides. Una l'han hagut d'evacuar en helicòpter fins a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona en estat crític i l'altra en estat greu l'han traslladat en ambulància. Els bombers han retirat les barques en flames de la dàrsena per no afectar a més embarcacions i han extingit el foc. També s'ha activat tots els protocols de seguretat de la instal·lació, que han inclòs doncs, la col·locació de barreres flotants per tal de retenir possibles vessaments de les embarcacions cremades.
Déu-n'hi-do les imatges que estàvem veient, els que ens esteu seguint sí. A través de les xarxes socials, heu tingut l'oportunitat de poder-les veure. Déu-n'hi-do les imatges, l'intens fum i espectacular fum negre que sortia, clar, de cremar la fibra d'aquestes embarcacions. Estem parlant de llanxes, de llanxes i que, per tant, doncs, cremen d'aquesta manera. Deixem referenciar no només la feina dels bombers i tal, sinó la feina de la marineria del port de Palamós, que són els primers que han arribat a l'incendi i els que ràpidament han aïllat aquestes embarcacions perquè en cremessin 4 i no en cremessin 40. Per tant, des d'aquí també felicitats a la feina que ha fet aquest col·lectiu generalment bastant mal remunerat. I breument, els Mossos detenen a Sant Feliu l'home que va arruixar màcit a una dona i la seva filla?
Sí, els Mossos l'han detingut aquest matí després que ahir el titular del jutjat d'instrucció número 3 de Sant Feliu doncs, ordenés la detenció d'aquest suposat autor i acordés també un ordre de protecció per a les víctimes, que són una dona i la seva filla de 5 anys. Hem de dir que l'arrestat és un home de 45 anys de nacionalitat marroquina que se l'acusa de 2 delictes de lesions, maltractament en l'àmbit de la llar i també amenaces. Els fets, recordem, va passar dilluns al barri de Vilartagues quan suposadament doncs, aquest agressor va llançar sal fumant sobre la dona i la seva filla, que van haver de ser doncs, traslladades ràpidament a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Doncs, sens dubte, esperem que aquí la justícia faci madura tota la seva força. Exacte. Gràcies, Cristina. Fins després.
Fins ara.
Vinga, va, anem a fer la Bonoloto. Vall de dades. Vall de dades en matèria d'educació. Avui Comissions Obreres ha dit que caldria contractar 21.500 docents més per poder fer front al proper curs escolar. Bla, bla, bla. Isabel González, què tal? Què ha dit Comissions?
Doncs ha dit això, que fan falta 22.500 docents més per fer front al proper curs escolar amb total garanties. Concretament diu que caldrien 5.200 més per la concertada i 16.500 per la pública, el que suposaria un increment del 23%. El sindicat creu que el departament no té en compte, no està tenint en compte, l'emergència educativa en la qual estem actualment, sobretot si ens fixem en les dades que, recordem, des del propi govern es van presentar aquest mateix dilluns i que parlaven de la contractació de només 5.000 docents. És per això que reclamen també des de Comissions Obreres la pujada del 6% en el pressupost, també la incorporació de personal sanitari als centres educatius. Han dit que aquesta hauria de ser una de les prioritats del Departament d'Educació. Critiquen, a més també des de Comissions Obreres, la manca de voluntat negociadora que ha tingut el Departament i que està tenint durant aquesta fase de preparació del proper curs escolar.
Doncs una mica ja el que apuntava en Ramon Font l'altre dia parlant aquí al programa, no? Que presenten un pla i després, un cop presentat, diuen que el consensuaran amb els sindicats, quan l'ordre hauria de ser al revés, i aquest ball de dades de 44.500 a 9.000 de la consellera Budó, els 5.000 que sembla que es contractaran, o els 21.500 que torna a demanar novament un altre sindicat. El que està clar és que tot està a les beceroles. I acabem. El Gremi de Restauració de Barcelona ha lamentat que el 30% de les peticions per ampliar terrasses a l'Ajuntament les denega.
Sí, ho ha fet en un comunicat emès avui mateix, en la qual ha dit que l'Ajuntament de Barcelona està explicant aquesta decisió, diu, per manca d'espai i per l'afluència de la gent. Des del gremi critiquen aquesta posició de l'Ajuntament i, a més, han estat també molt crítics amb la poca agilitat, la lentitud en aquest cas, que s'estan duent en els processos d'ampliació de terrasses. Diuen que de les 4.000 sol·licituds presentades, de moment només s'han resolt un 20%.
Buah. Per tant, no arriben ni a 1.000, unes 800 aproximadament. No. Déu-n'hi-do, veurem si es posen les piles des de l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies, Isabel.
Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varedó 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
I aquest matí ens l'hem passat pendents de la reunió, de la videoreunió que s'havia de fer entre representants del sector pesquer i representants del govern espanyol. Sabeu que l'altre dia, de fet, n'hem parlat amb l'Antoni Marzó, que ja el tenim aquí. Antoni, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
L'altre dia també en parlàvem amb en Basili Otero. Hi havia molt d'interès en com aniria la reunió d'avui, perquè ens deia, el propi Basili ens deia l'altre dia que el sector està molt, molt, molt calent i que no veia clar què podria passar si les coses no anaven massa bé. Per tant, hem estat intentant seguir aquesta reunió. Tu hi eres? Com ha anat aquesta reunió, Antoni?
Bueno, han sigut dues hores bones en les que anàvem sense saber exactament quin seria el plantejament de la Secretaria General de Pesca, perquè no hi havia un ordre del dia i, com bé dius, de postura de tenir el sector molt, molt preocupat al llarg de tot el litoral mediterrani. La veritat és que jo vull ser positiu. S'han tocat dos temes claus, com deia la secretària general. Un és el de les vedes, el famós article 11 del reglament, que preveu aquella, el seu apartat 1, l'aplicació d'una veda de 3 mesos que podrien ser consecutius obligant a la flota que estigui a més de 100 metres o 6 milles de la costa, suposadament per reduir la mortalitat dels alevins del lluç en un 20%, quan el lluç no està en aquells fondos, però bueno, sempre hem denunciat que és una veda política imposada per una ONG i així se'ns ha reconegut per la pròpia directora de l'ESTEF, la Clara Ulrich. I l'altre tema era parlar del règim d'esforç. Quan a la qüestió de les vedes, ens han donat la bona notícia de que finalment se li ha fet entendre a la Comissió Europea que, per una banda, donada també la situació de la pandèmia que estem ja, ens hem menjat mig any, i sobretot a l'esforç que ha fet tot el sector del Mediterrani i de l'Estat espanyol, s'ha reconegut de que no té gaire sentit exigir més esforç encara, sinó que aquest any estem, diem, dins de les exigències, amb la qual cosa ella ens demanava que continuem treballant de cara a l'any que ve, perquè l'any que ve s'han de fer més esforços i sobretot a partir, em sembla que és del 17 de juliol, una data curiosa, doncs hem de proposar noves vedes. Respecte al tema del règim d'esforç, l'assignació de les jornades, que també era un altre dels temes calents, bueno, aquí el que ens ha deixat veure al llarg de la reunió, perquè ella ha fet la introducció i després va donant els torns de paraula començant de nord cap a sud, no? I a cada comunitat autònoma, administració i representació sectorial, a mi em toca fer-ho des de la Unió Nacional com a vicepresident del Consell Consultiu, el MEDAC, i quedem sempre cap al final, i després ja fa la cluenda. El que ens ha transmès és que volen treballar, i això ho ha dit des del primer dia, que és cert, vol treballar de la mà del sector, amb els científics i les administracions, i canviar el que calgui sobre la marxa a mesura que anem detectant inconvenients. Ha reconegut que s'han produït errors per part de l'administració de l'Estat, que miraran de, i estan fent totes les correccions que poden, i que necessitem un model, però que no ens precipitarem, que aquest any, que entenc que hi ha molts dubtes amb el tema dels dies que ens han donat a cada barca, perquè no ens quadren les xifres. Ells diuen que els han tret dels diaris electrònics i de les notes de venda, i la veritat és que no li quadren a ningú, no? En el cas d'Arenys hi ha unes diferències garrafals quan agafes el total de la flota, que poden arribar a ser del 29% de reducció, amb la qual és una bajanada. Però l'esperit d'ella ha sigut en positiu i plantejar una mica un esperar a veure-les venir amb el que queda d'any, no? I treballar sobretot de cara a l'any que ve. El que sí que hem volgut manifestar des de la meva posició és que estem sotmesos amb un corsé polític i que això no ho podem perdre de vista. És a dir, tenim un pecat original en el, ho vam comentar aquí, em sembla, amb el reglament aquell del 2019-2236, que estableix les possibilitats de pesca per aquest any, i que es treuen una quantitat proposada per a la Secretaria General de Pesca de 110.088 dies a repartir entre 577 embarcacions, i a nosaltres aquesta xifra no ens quadra ni ningú l'ha ponderat mai amb nosaltres. Però ja està publicada, és un reglament, s'aplica directament, igual que el reglament del Pla Plurianual, i ens ho hem de menjar com sigui. I aleshores hem de pensar també pues, en el que se'ns ve. Hi ha una comunicació de la comissió de cara a la pesca més sostenible que volem a la Unió Europea de cara a l'any que ve, on l'ESTEF, que és l'organisme científic de la Comissió Europea, tot i que es detecten recuperacions de caladors, d'estocs des de l'any 2012 cap aquí, doncs manifesta els seus dubtes, ho posa al banyo Maria i vol continuar apretant. I després tenim la nova estratègia, la proposta d'una estratègia per la biodiversitat 2030, no? Que també ataca directament a la pesca i sobretot a l'arrossegament. Jo he volgut recordar que l'única informació que disposen les administracions públiques a l'Estat espanyol i a la resta d'estats membres és la que dona històricament el sector pesquer, i per això es parla de mortalitat per pesca, però ningú és capaç d'informar-nos sobre quina és la mortalitat natural o la mortalitat ocasionada d'activitats com la marina mercant, la pressió demogràfica, la contaminació, els plàstics, etc. I per tant, el que es fa és aquella reducció del silogisme i culpar els pescadors. Els pescadors són més aviat víctimes d'altres circumstàncies i altres realitats, no? I això és el que s'ha de començar a ponderar i és el que li hem demanat.
Pel que interpreto del que dius és que el que s'ha fet ha estat xutar la pilota cap al 2021, és a dir, la situació ara és, bueno, vist com ho tenim i el que ens espera, patada a correr, no? I el pilot endavant, 2021, treballem per aquest 2021 i aquí serà quan ens hi posarem forts. Obro parèntesi, ja veurem, perquè veurem quin 2021 ens espera, també.
Clar, sí, d'alguna manera és així, però també des del reconeixement de que s'ha fet un esforç molt important per part del sector des de sempre històricament, i que aquest primer any, com a mínim, s'ha de veure i s'ha de recompensar d'alguna forma, no? I és amb el que sembla que han entès, i sembla que el que venia a dir és aixequen el peu de l'accelerador i volen valorar amb molta cura el tema de l'assignació dels dies, que, disposats a que qualsevol entitat es pugui dirigir amb ells, com estem fent moltes, des de l'any lògicament ja s'ha fet, en protesta i manifestant quins són les nostres xifres i les que ens donen, i posar-nos a treballar entre tots per veure on estan aquests errors i no tenir cap pressa per aplicar a rajatabla aquest any aquells criteris que venen imposats pel reglament, que com ella diu, pues, bueno, està i s'ha d'aplicar sí o sí. El que li demanem és que anem a veure si és amb una certa cura i des de l'enteniment del que és la pesca costanera a la Mediterrània.
Que aquí és, aquesta és la clau, penso, és a dir, que entenguin què és la pesca a la Mediterrània, les diferències que hi ha amb altre tipus de pesques, i no sé si estan en el seu ànim, t'ho pregunto, tenir-ho com a mínim perfilat l'1 de gener, que seria lo desitjable, és a dir, que quan arribem al 1 de gener del 2021, cada vaixell o cada patró doncs sàpiga, doncs mira, aquest any treballarem tants dies i no tants d'altres, o treballarem tants aquí.
Això és el que ha dit. Ells volen, reconeixen que cal un model, no podem continuar amb el que diuen la pesca olímpica, perquè ara tenim un total de dies assignat i en el funcionament de pesca olímpica voldria dir que aquests dies els esgotaríem més per una banda, més per l'altra, i ens perjudicaríem tots, i per tant cal un model. Però sí que ha reconegut que paciència amb l'aplicació d'aquest model, que sí, com bé apuntes, a l'1 de gener tothom ha de saber, amb coneixement i amb papers, quants dies tinc i quina és la justificació, no? Fer-ho bé, no pas com aquest any, que tard de mal i arrastres hem començat amb errors.
Per tant, interpreto que el sector... Bueno, després sé que teniu, que us heu de parlar i que s'ha de transmetre tota aquesta informació a cada una de les cofradies i, per tant, a cada un de les empreses pesqueres, dels vaixells i tal... Però interpreto que pel que dius, de moment la cosa tranquil·la, o tranquil·la, més tranquil·la que quan hem entrat a la reunió.
Sí, jo ho entenc així, vale? El missatge ha sigut molt clar. Et diria que fins i tot des de l'escalfor que tots tenim, lògicament, des del sector per la preocupació, pues el missatge ha sigut molt positiu, i a mesura que van passant, diem, les hores, fa dues hores i mitja, pues, hom va donant-se compte de que sí, de que probablement entre tots, entre els uns i els altres, estem agafant la senda, no? A veure, a nivell de Catalunya sempre s'ha treballat i es treballa colze amb l'administració i amb els científics, però sobretot amb l'administració i el sector de la mà, i el que pensem és que aquest model de treball, de gestió, de cogestió, s'està contagiant també a, en aquest cas, a la Secretaria General de Pesca, que té una línia molt directa doncs, amb la nostra administració, amb la Direcció General de Pesca.
Doncs jo crec que és una bona notícia. Aviam si se'ns posa tots al cap que aquests senyors i aquestes senyores són sector primari, que formen part del teixit històric del nostre país, que ens estan abastint de productes de primeríssima qualitat i que són un sector que hem de protegir i hem d'exigir a les administracions que els protegeixin, i nosaltres com a consumidors hem de vetllar perquè estiguin protegits i, per tant, doncs, mirar de comprar els seus productes, mirar de promocionar tot allò que ens porten als mercats, i que tot això que expliquem aquí i que moltes vegades comentem amb l'Antoni o que comentem amb la Inés Domínguez ahir o amb en Basilio els divendres o amb la gent d'Eivissa tots els dilluns, no és que sigui la rebequeria d'un nen petit, és que estem parlant d'un sector que és estratègic i imprescindible per entendre el nostre país, no?
Jo li he volgut transmetre directament aquestes paraules des de, si em permets, des del retret de que se'ns deia que som essencials quan va esclatar la pandèmia, i això ens va situar en una posició molt complicada, i li recordava que antigament el sector havia estat considerat estratègic i que essencial, estratègic, essencial és com s'ha de considerar l'activitat primària i en aquest cas la pesca, que és la que té una petjada de carboni més petita per aportar-nos proteïna de la mar, doncs seria bo que després del que hem viscut aquests darrers mesos, com bé apuntes, tornéssim a pensar, a fixar-nos amb els nostres professionals dels sectors primari i secundari, que ens permeten tenir una independència en l'alimentació i amb el subministrament de productes, de béns que ens són primordials i que amb aquests mesos enrere no els trobàvem, no els teníem, o ens els oferien a preus d'extraperlo. Que és una reflexió important que caldria fer-la a nivell comunitari, també.
Sí, sí, aquí tenim tots responsabilitat, eh? L'administració, vosaltres com a principals implicats en fer bé la vostra feina, en intentar doncs, ser rigorosos en els preus, en els costos, totes aquestes coses, però nosaltres com a consumidors, no? I a l'hora de comprar, a l'hora d'escollir, a l'hora de valorar, doncs sàpiguer exactament d'on ve cada cosa i què ens està aportant ja no només un plus de proximitat, sinó un plus de qualitat, no? I jo crec que aquesta és una feina que socialment hem de fer tots. Sí. Antoni, sí, content d'això que m'expliques, veurem ara com ho agafa el sector. Jo crec que espero que ho agafi bé i que aquests mesos que tenim per endavant realment es treballi, que sí. És el que ha faltat, no per part vostra, sinó per part de l'administració, que va arribar l'1 de gener i, hòstia, esto todavía no lo tenemos claro. Pues bueno, pues treballi.
Sí, l'administració central, la Secretaria General. Sí. Jo crec que els hi ha agafat una mica amb el pas canviat, però estan reaccionant bé.
Doncs que duri la reacció. Gràcies, Antoni, una abraçada ben forta.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Molt forta, vosaltres.
Igualment, a reveure. Doncs no ens cansarem de repetir-ho, eh? Em quedo amb aquest missatge que dèiem al final. És responsabilitat de tots, teva i meva, fer que això funcioni.
Segueix la llum del far.
I seguim endavant. No sé si a casa vostra ha passat a moltes llars, això. Recordeu, l'any passat, aquella plaga de papallones de l'oruga del suro que va fer que fins i tot la Generalitat, en algunes zones del país, hagués de fumigar. Van fer unes fumigacions intensives per mirar de minimitzar l'impacte. Enguany, la plaga no ha estat tan forta com la de l'any passat, però déu-n'hi-do també la quantitat d'elements que hem pogut veure aquests dies fins fa... almenys a la zona del Maresme fins fa un parell de dies, encara en queda alguna, però realment el gruix va ser la setmana passada, a finals de la setmana passada, aquest cap de setmana passat. Volem parlar d'això, de les plagues d'insectes i dels ocells insectívors, que d'alguna manera són també una manera de combatre això que tant ens molesta, i per això saludem el biòleg i amic del programa, en Pere Alsina. Què tal, Pere? Molt bona tarda.
Hola, què tal? Em veieu bé?
Sí, home, quin entorn més maco, amb aquestes flors aquí darrere, a l'aire lliure... Es nota que és estiu i això sempre s'agraeix, eh?
El ventilador no surt, no?
El ventilador no surt.
No, no, ni tinc una cavallera fora faucet per...
No, no. Jo tampoc, no pateixis, jo tampoc.
Jo tampoc, ara.
Escolta'm, deixa'm preguntar-te primer per això de la d'aquestes papallones que tens, que hem tingut aquí per casa aquests dies. Això és habitual, sí. o és que ens hi hem fixat més des de l'any passat?
No, aquesta espècie, l'espècie com a tal, és autòctona. Uh-huh. És aquí sempre.
Sí?
El que passa que aquestes explosions així, com aquestes explosions que ha tingut l'any passat i aquest any, això és molt inusual. Sí. De fet, ara no ho sé dir, però l'última vegada havia estat fa 25 anys, després fa 70, d'aquest ordre. Per la literatura que i potser abans havia passat, però no està registrat. Uh-huh. Però més o menys, que és un fenomen, avui ho comentava amb els experts en aquests temes, que em passa un cop cada 25 anys. Sí?
I sí.
I doncs el Maresme ens n'han tocat dos seguits.
I se sap per què? És a dir, per què passa cada 25 anys? O quin és el cicle que...
No se sap pel per què. Del que jo havia llegit i el que havia parlat amb els grans experts, que jo no ho soc, soc zoòleg i per tant la rasco, però no he estat estudiant tota la meva vida aquesta papallona. Apunten a diverses coses. Alguns apuntaven amb anys de sequera i d'altres apunten amb anys de dolents, molt dolents, de micromamífers. I els micromamífers com les musaranyes i altres que poden depredar també en aquesta espècie, lligat a anys fluixos amb micromamífers, això, però esclar,
ja.
Això fer-ho clar, perquè no hi ha gent estudiant cada any tots els elements del bosc del corredor i el Mont Negre per saber que l'any que hi ha aquesta explosió, què ha estat inusual aquest any perquè hi ha hagut aquesta explosió, sinó que més aviat sol ser al revés. Ara que la tenim, estudiem que, sí, però el que l'ha causat ja no ho sabem, no?
Clar, no,
però els experts deia, apuntaven això amb alguns, factors climàtics extrems, sequeres i tal, i d'altres apuntaven a davallades poblacionals molt grans en micromamífers, perquè això ja passa sempre, amb les poblacions de micromamífers no són estables.
Van variant.
Van variant molt. Una mica com allò, no, sense arribar als extrems dels lemmings,
sí,
d'aquests éssers que diuen allò que suïciden, que no suïciden,
Ah, no.
Aquest de la cultura àrtica, allò que suïciden, No. Com els anys bons de lemming, doncs també hi ha anys bons de micromamífers, molt lligats sovint a anys bons de glans.
Ah.
Les glans també, sempre hi ha glans, però no tots els anys són igual de bons amb glans. Llavors, un any molt bo amb glans comporta que un any bo amb micromamífers, i probablement això aturi també part, si més no, d'aquesta espècie que hem de recordar que és autòctona, No hem de posar en el mateix sac de la papallona del boix o de el tomicus aquest que es cruspia els nostres pins per dintre, o bé del morrut de les palmeres.
Són coses... Però una de les coses que feia la gent era confondre aquesta papallona amb les arnes, que són...
Ja és això, ja.
Sí? Són el mateix?
No, són arnes. És que les papallones, a tot el món, les catalanes també, perquè encara formem part del món, estan dividides en dos grups. Amb dos noms científics abstrusos i complicats de pronunciar, però i que m'estalviaré de dir, però que és més fàcil dir les papallones de dia,
sí,
i les papallones de nit, o arnes. Les papallones de nits solen ser lletjotes.
Sí.
Si tothom recorda, qui més qui menys ha tingut cucs de seda, no? Les erugues de cucs de seda a casa.
Sí.
Allò és una arna, no?
Va.
Hi ha les arnes de la roba, i hi ha moltes més arnes, moltíssimes, tantes que a Catalunya ni sabem quantes espècies hi ha.
Sí, hi ha tantes?
Moltes. Sí, no les hem n'hem estudiat moltes, i ara no recordo l'últim cens, que potser era de 1.500 o 2.000 espècies. Però cada cop quan la gent s'hi posa, que en són pocs els que s'hi posen, van descobrint noves espècies. Això el grup de les de nit, les arnes. I de les de dia estan molt més ben estudiades, molt més ben estudiades. Les papallones són aquelles boniques, en general boniques, amb coloracions, no tenen les antenes plomoses, sinó com uns fils, i s'alimenten de les flors, sobretot, exsudats. I bé, hi ha 200 espècies de papallones de dia.
Només 200?
Només. N'hi ha 240 a tota la península ibèrica, i n'hi ha 450 a tota Europa. O sigui que el 40% de totes les papallones que hi ha a Europa de dia, les de dia,
sí,
són a Catalunya, en aquest trosset tan petit que no representa ni el 5% de la superfície europea.
I com és això?
Per la gran diversitat paisatgística, que no té parió en lloc d'Europa, que sempre ho hem comentat en altres programes, amb tu, senyor Cano,
sí.
Catalunya té una gran diversitat de paisatges que va, que per dir-ho així gràficament, anant de Barcelona al Puigmal, hi ha més diversitat de paisatge que de París a Moscou.
Uf, déu-n'hi-do.
I això és diversitat altitudinal, la canvi altitudinal sobtat, que passes des de les estepes de Lleida a la vall d'Aran, on hi plou 1.500 litres i a les estepes en plouen 200-300, amb menys de, hauria de calcular-ho, no? Però 150 quilòmetres de distància en línia recta, 200, o no ho sé ara de memòria, i passes per tant gairebé d'una zona desèrtica a Noruega, amb un tall molt petit de territori. Això fa que hi hagi molta diversitat de paisatge vegetal, i de bracet amb el paisatge vegetal, molta diversitat d'ocells, de xinxes, de papallones, etc. Hem dit, això?
Sí, sí, sí.
En el cas dels ocells, doncs també és una xifra equiparable a les papallones. Però tornant a les arnes, no? I aquesta papallona, que és una arna, aquesta papallona del suro, doncs bé, ens ha tocat el número de la grossa, i dos anys seguits tenim aquesta explosió en els boscos. Sembla que l'any passat es van centrar més els del Montnegre, i em deien, però aquest any més en els del Corredor. Dic, sí, però nosaltres, la gent d'Arenys, de l'Arenys en sentit ampli, de Conca Hidrogràfica, tenim un peu al Montnegre i un peu al Corredor. O sigui que ens ha tocat la loteria dos anys seguits.
Quan parlem de plagues d'insectes, sempre les conceptualitzem aquesta època de l'any. És perquè és, realment és així, o és perquè és quan més vida fem al carrer, més sensibles estem a la presència de no només arnes, sinó papallones, mosquits, mosques i de més animals?
Faig un parell de consideracions.
Endavant.
Una consideració i responc la pregunta. El concepte de plaga no és tècnic, científic. Eh?
És social.
El fem servir, i que no vol dir que sigui erroni, eh? Sinó a partir d'aquí, quants exemplars hi ha d'haver-hi una cosa a partir de si considerar plaga? Quants? A partir del moment en què la persona ho concebi, ho consideri una molèstia. I en un poble no tenen coloms, quan n'hi van 40, encara queden pobles sense coloms, quan se n'instal·len 40, parlen de la plaga dels coloms. Ja els agradaria a la gent de Gràcia, eh? O de Ciutat Vella tenir 40 coloms allà. I no 70.000, com tenen, no? O 250.000 a Barcelona, no? Bé, i ara responent a això. La majoria de plagues sí, tenen lloc a la primavera i principis d'estiu, perquè és el pic d'activitat biològica en aquest tros de terra que diem Catalunya. Però no totes, eh?
Val.
Per dir-ho molt ràpidament, a la nostra terra, a l'hivern, la vida va al ralentí. No només de les persones, que surten menys a les guinguetes, a prendre cubata, baixa l'activitat, les persones també, eh?
Sí, però, sí, és veritat.
Però, sí, baixa, la gent gira més caixa a l'estiu, no? Perquè estem de vacances. No, el juliol i el juny no tothom està de vacances, però hi ha més gent fent pizzas, cubates, etc. Eh? Fent uns dancings per aquí i per allà, i també gira. Això és un motiu molt important. A la nostra contrada, en aquesta latitud, la punta d'activitat biològica és a la primavera.
D'acord.
I això s'allarga amb una cua als inicis d'estiu o precomença a finals d'hivern. I això és així per moltes espècies, perquè l'activitat, hi ha més aigua, i tots els cicles biològics s'adapten a això.
Abans has fet una deriva molt interessant de micromamífers, o sigui, aglans, micromamífers, insectes, pum, pum. Per tant, és allò de que tot està interconnectat, eh? És a dir, quan una cosa millora, les que venen després també, i quan una cosa millora també. En el cas dels ocells, els insectívors, val? Sí. Que són espècies que ens ajuden molt a tenir controlada la proliferació d'insectes, però que, en canvi, a nivell social no els hi donem el valor. Tu parlaves dels coloms, els coloms no són insectívors, ja, ara ja són omnívors, no? Pràcticament. Però sí que hi ha ocells que són insectívors i que caldria que poséssim en valor i valoréssim la seva presència al nostre entorn per la feina que fan.
Sí, aquests ocells estan protegits legalment. Sí? Tots ells, eh? I les oranetes, les mallarenques, els respinells, ara que siguin protegits legalment no vol dir que es faci efectiva aquesta protecció, no? Però ho són, és una primera passa, i cada cop s'estila més. I ara avui llegia un informe dels parcs de l'àrea metropolitana, de l'AMB, de l'àrea metropolitana i de l'ENSAMB, que parlaven que el Covid ha frenat l'estudi de mirar les caixes. Una de les actuacions que fa l'àrea metropolitana en els seus parcs, una xarxa d'una cinquantena de parcs, és no només instal·lar caixes niu per a ocells insectívors, sinó fer-ne el seguiment ulterior i anar mirant quines estan ocupades, quines no, i les que estan ocupades per quina espècie. Bé, això evidentment en boscos seria molt costós, però es fa amb reserves privades, amb parcs naturals, però no cal. Ara, clar, la gent diu, ara les mallarengues faran festa major, no? Arran de l'aruga peluda del suro.
Clar.
Sí, però diu, clar, i pujarà la població de mallarengues a com no, perquè amb això que comentàvem abans de la xarxa tròfica,
sí. Hi
ha, amb ecologia hi ha uns models molt macos que va inventar un senyor fa uns grans anys, que en diuen és igual, la persona, que ara no ve el cas, no? Però que a veure si m'explico. A la pujada de conills,
sí.
Les guilles o altres depredadors de conills i responen amb una pujada poblacional. Hi ha més conills per elles, hi ha més conills per la seva descendència i, per tant, a la mitjana, la fertilitat i la producció de guilles d'aquell any serà superior
puja
a la d'anys amb menys conills, correcte. Però aquelles guilles no seran caçadores de conills immediatament. I, per tant, la població de guilles puja, però hi ha un decalatge en el temps.
D'acord.
Puja 2-3 mesos més tard, la puja, no, no, mateix. Passa el mateix amb les mallarengues. Aquestes mallarengues ara és festa major, les que poden mantenir. Tenen una quantitat de larves per alimentar els seus fills enormes. Però, esclar, aquests fills, que en comptes de... les mallarengues ponen fins a 12 ous, no?
Val.
Molts. Però molts moren. Mm. Els ous no, els petitons.
Sí,
és de suposar, falta que algú corrobori en un estudi, que enguany la taxa de supervivència dels pollets serà més alta que de fa 4 anys.
Clar.
Que l'any que ve hi haurà més mallarengues adultes, o que d'aquí 3 mesos, correcte, però ja no hi hauran les erugues.
Per tant, moriran de gana, potser, algunes d'aquestes.
O s'hauran d'espavilar, o canviar de territori, o sí. Mm-hmm. Dius, mira, com que hi ha tanta eruga en viuran més, molt bé, però quan siguin grandetes, ara no he anat avui, espero poder tornar a bosc, mm-hmm, però no hi he anat des de fa una setmana i el nombre d'erugues va davallant ja, gairebé tot s'està convertint en papallones.
Val.
I amb la pupa, que és la crisàlida.
Sí.
La pupa és el capoll, eh?
Mm-hmm.
El capoll. I per tant aquestes, clar, quan surtin ja no tindran les erugues i hauran d'espavilar-se, no? Però sí que és probable que la població de mallarengues d'una forma temporal o permanent efectuï, mallarengues per posar un exemple,
mm-hmm,
una pujada poblacional.
Clar, aquí el tema està en que el cicle vital de les mallarengues i el cicle vital de les erugues o de les papallones és diferent. I aquí és on està la clau de per què s'hi puja una i no puja l'altra.
Clar, però estem parlant de les erugues.
Clar.
Però hauríem de parlar què els hi passa a les arnes. I ahir vaig compartir una foto d'un noi, em sembla que és de Tordera, molt maca,
sí,
on es veu un dragonet que no somriu perquè no li veiem la cara i perquè no somriuen, eh?
Mm?
Però que està és a dins d'un fanal,
sí,
devorant una arna rere l'altra.
Clar,
els dragonets el mateix. Aquest presumpte increment poblacional de les mallarengues no ho sabem, eh? No ho sabem, però és més que plausible creure que hi haurà un pic poblacional d'èxit reproductor dels dragonets, que són aquella mena de cantanes que encara tanta gent pensa que es mengen la
sí,
roba, eh?
I no és veritat.
No, es mengen les arnes que es mengen la roba, exactament. I com és, no havia pensat, però aquí al Maresme tenim dues... A part dels mussols, mussols a banda, com l'arròs i els fideus,
sí,
a banda, mussols a banda, hi ha una altra, hi ha dues espècies d'ocells nocturns que es dediquen a caçar arnes i papallones nocturnes, que són un que els sentim cada dia els que vivim a Arenys, a Mar,
sí,
i segur a altres llocs, que és el siboc.
Ah.
I altres que viuen en boscos més humits, o no tan humits, però boscos més tancats, el zina, que és l'enganya pastors,
sí,
que té un so tan i tan rar, emet un so tan rar, que els pagesos, busquerols i gent que viu a les urbanitzacions de muntanya es pensen que és una màquina, una bomba, sí, però és la bomba del veí. No, no, és l'enganya pastors, que fa un so... No el faig?
Sí.
De les... No, això és un timbre, eh?
Timbre de casa.
Timbre, eh? No, però bé, de l'estil del una cosa tan rara com aquesta que fa que ningú associï amb un ocell canviant de freqüència i en continu. Això és l'enganya pastors. Enganya pastors i siboc són una espècie, són del mateix grup d'ocells, d'un ordre rar, africà, tropical i subtropical, que ve a passar l'estiu aquí i a criar a terra. Fan el niu a terra. Ponen dos ous mimètics i crien a terra. I canten de nit i cacen de nit. Canten de nit i de crepuscle i de matinada, però sobretot crepuscle i nit, i cacen arnes. Ves a saber, però no hi ha ningú estudiant-ho, si la població de cibocs o l'èxit reproductor dels cibocs i dels enganyapastors enguany serà molt més alt que altres anys. És també molt plausible pensar-ho, però pensar-ho fa falta demostrar-ho, i no crec que hi hagi ningú fent els números.
M'agrada molt el nom d'enganyapastor per aquest ocell, i després de conèixer el so que fa, entens perfectament per què el nom, perquè no? Segurament m'enganya.
Està molt lligat a la mitologia. També en espanyol en diuen xotacabres. Hi ha la tendència mitològica aquí que els enganyapastors s'alimenten de la llet de les cabres i dels bens, o de les ovelles, vaja. I hi ha aquesta tendència, com la serp peluda, si és un mite, tot això. Més que res és que, com tu saps, un ramat, si has passat a prop d'un ramat,
a
prop, vull dir molt a prop,
sí, envoltat,
porten un núvol d'insectes a sobre.
Sí, i tant.
Per tant, detecten que el ramat hi ha molt d'allò i van a menjar, com també van a les masses d'aigua, masses de, on hi ha un petit embassament, com que hi ha molts insectes que surten de dintre d'aigua fent la metamorfosi, convertint-se en balats, on hi ha aigua, enmig de boscos, si hi ha una mica d'aigua, hi ha els enganyapastors, o les rates pinyades, o els cibocs, menjant, fent-se un tiberi perquè no paren de sortir, allò que no veiem nosaltres, éssers alats que han fet la metamorfosi. Pateixo per l'hora.
No, ja t'acomiado, Pere, no pateixis. T'acomiado ara, però sí, amb un missatge, i és que, després d'escoltar tot el que ens has explicat, jo crec que el que toca és, quan tinguem oportunitat, sortir a la natura amb ganes d'observar, amb ganes de veure, i a partir d'aquí, amb ganes de conèixer més aquesta natura que ens envolta, no? Aquests ocells...
No només observar, si m'ho permets, sí? Matisar, observar, ensumar, palpar, i sobretot les orelles ben enxirinades, ben dretes, escoltar tot allò que és aparentment igual, però subtilment diferent.
Pere Alsina, moltíssimes gràcies per aquesta classe. Que vagi molt bé. Cuida't.
A reveure,
molt bona tarda. Doncs, jo crec que hem après molt de tot això que ens ha explicat avui en Pere Alsina, i sobretot, probablement, alguns ens ha provocat les ganes de fer això, observar, mirar, escoltar, ser sensibles a les subtileses dels canvis. Nosaltres el que fem ara és aturar-nos, deixem que arribin les 5 en punt de la tarda, i tan bon punt se superi aquesta hora, i tornem a les 5 i 4 amb moltes més històries. Fins ara.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabent que tu ets el més important, descobrint amb el so, sabent que ets de debò, vull saber aquells secrets que guardes dins el cor. El temps és cruel i no espera mai, però sempre ens quedarà el soroll etern que ens acompanya. El soroll anys passen volant, diria que no, però semblen dos estranys. Avui tot és incert, tot sembla canviant, però potser demà ho veuré tot més clar. El temps és cruel i no espera mai, però sempre ens quedarà el soroll etern que ens acompanya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.